Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts des de Tarragona. Continuem a Herrera en Copes. Dilluns 28 de gener, el dia en què s'activa el descompte d'un 25% en les targetes multiviatge d'autobús a la ciutat de Tarragona per a aquelles persones empadronades a la ciutat. Primer pas cap a la gratuïtat del transport públic anunciat per 2022. Això ho veurem. De moment, 25% menys a la T50-45, a la T20-90, a la T-Jove i la T-Tàrraco. Per aconseguir el descompte, cal anar a les oficines d'atenció al client de la MT, acreditar l'empadronament a la ciutat, portar una fotografia i el DNI i comprar una targeta que costa 3,50 €. A partir d'avui es poden ja comprar els abonaments amb descompte. Avui al programa repassarem tota l'actualitat. Tenim també cita de dilluns amb la nostra dietista nutricionista particular, la Dara Giné, i a partir de la una agafarem la Nacional 240 per parlar avui de la taxa d'abandonament d'estudis durant el primer curs d'universitat. A la Rovira i Virgili aquesta taxa és del 17% i els motius són diversos. Avui els analitzarem i sabrem també quina és la situació a la UDL, a la Universitat de Lleida. En la darrera mitja hora de programa anirem de vins, avui amb el Carlos Montagut, darrera setmana de mes, per tant, a veure quin és el vi preferit del Carlos. També serem a la inauguració de Madrid Fusion amb les nostres amigues gastronòmiques, així que no es perdin el programa. Serem en directe fins al punt de les dues, al 93.5 al camp, 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin, ho poden fer, ja saben, en directe a través del web o l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Obrim el bloc informatiu, anem directament a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps. Estem en alerta per aquest fort vent a Tarragona, especialment a les Terres de l'Ebre. S'han registrat ja ratxes de vent que superen els 110 km per hora, per exemple, al Perelló. Anem a l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia, el temps estable, cel molt clar i serè. Això sí, el perelitoral avui amb alguns núvols, no descartem precipitacions aïllades, ocasionals, i fins i tot pot arribar a nevar per damunt dels 600 o 800 metres. Les temperatures aquest dilluns no varien. S'esperen màximes de 17 graus a Tarragona, també a Tortosa, 16 a Reus i al Vendrell, a Gandesa 13. I això sí, bufa molt de vent avui amb ràfegues molt fortes de 110 km per hora i tot al litoral, per al litoral sud, de 90 a la depressió central, també durant aquesta tarda amb avisos a la costa del Delta de nivell taronja. A la resta avui també molt de vent, que pot arribar als 80 km per hora. De fet, serà la tònica al llarg dels propers dies, temporals de vent que aniran arribant de manera successiva al llarg de les properes jornades, però demà l'avís taronja passarà a ser de nivell groc, ja que només esperem ràfegues de 80 km per hora al perilitoral sud. Això sí, encara amb avisos costaners de cara al vespre. Pel que fa al cel, continuarem amb alguns intervals de núvols, però la tarda es taparà més, amb probabilitat de precipitacions. La cota de neu pot pujar una miqueta, arribarà a 1.200-1.400 metres, però girarà entorn als 1.000 durant el dia. Temperatures sense canvis, potser una mica més baixes les màximes, amb mínimes de 8 a Tarragona i Tortosa, de 6 graus a Reus i al Vendrell i de fins a 5 a Gandesa.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Comencem a la ciutat de Tarragona. Es canviaran allà les 119 illes soterrades de recollida d'escombraries per contenidors en superfície i es destinaran 800.000 euros en maquinària nova d'aquest servei. El ple extraordinari celebrat aquest matí ha aprovat la modificació del contracte de la brossa amb els vots en contra d'Iniciativa per Catalunya Verds i la CUP. Ho han titllat de nyap sobre un contracte que diuen fa pudor amb l'adjudicatària Fomento de Construcciones y Contratas per un import de 19 milions d'euros. La consellera de Medi Ambient i Neteja de l'Ajuntament de Tarragona, Ivana Martínez.
Fem una modificació del servei, que això suposa el canvi de sistema de recollida de contenidors. Hem de pensar que parlem de més de 119 illes de recollida que ara canviaran a format d'exterior, i això implica que s'ha de fer una modificació del contracte per una baixa de camions, etc.
En aquest ple extraordinari també s'ha tombat l'aprovació inicial del pla especial per implantar una mesquita al barri de Sant Pere i Sant Pau. Grups a l'oposició han contraposat que mentre l'informe tècnic de denegar el projecte és inqüestionable per una falta d'accés directe al carrer des del carrer al local en qüestió, el govern també aprofita el caire subjectiu i interpretatiu que dona peu la modificació feta sobre la normativa. Sobre aquest tema, sobre aquest projecte de mesquita al barri de Sant Pere i Sant Pau, s'hi referia l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros.
Aquesta ciutat no té problemes de convivència, com ha passat en altres, i és perquè ningú se sent fonamentalment maltractat. Ara bé, és evident que la norma i la llei s'han de complir. I perquè quedi clar, rebutjo qualsevol manifestació d'odi o de menysteniment en contra de qualsevol creença. També la d'aquells que critiquen les processons catòliques i d'altres.
El ple de l'Ajuntament de Tarragona ha ratificat avui també la modificació del pla d'ordenació urbanística que afecta la part alta i que, entre altres mesures, ha d'impedir l'obertura de noves discoteques i sales de festes, també concerts al centre històric, ja que no es concediran més llicències. Es tracta d'una llarga reivindicació dels veïns de la zona. I a més coses, els bombers voluntaris de Tarragona se sumen a les accions reivindicatives dels seus companys de Girona i Lleida i no cobriran les actuacions M1, reforços de personal, en escenaris de situacions de risc. Denuncien falta d'operatius i material dels seus parcs. Els bombers voluntaris de Lleida, a més, han amenaçat amb tancar els parcs a partir del 31 de gener, una mesura que els de Tarragona encara estan estudiant. De fet, José Muñoz, vocal de la Junta de l'Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que els parcs tarragonins ja no obren en situacions M1, que impliquen guàrdies físiques als parcs, i no ho fan per manca de personal des de fa temps. Un escenari que diu s'agreuja perquè als bombers funcionaris no se'ls activa perquè no fan hores extra.
Perquè a la part s'hauria de doblar la plantilla que té. Necessitem gent nova. De jove que puguem tenir un relleu, perquè si no, bueno, una de les converses que més vam tenir és que això sembla que en qüestió de 10 anys no hi hauria ningú ja als parcs, perquè si als 55 els bombers funcionaris ja demanen jubilar-se perquè ja costa, doncs un bomber voluntari no té per què fer més esforç. I si la gent preveu sortir als 55 o deixar de ser tan operatiu, en 10 anys igual ja no queda ningú.
Més qüestions. Unió de Pagesos promou un manifest contra l'abocador de Riba-roja d'Ebre i en defensa del territori. El sindicat adverteix que un macroabocador posarà més difícil que els municipis del nord de la comarca puguin ser reserva de la biosfera. Promouran aquest manifest amb els agents del sector de la fruita dolça, el vi i l'oli, i també la DOP Priorat, la DOP Montsant, la Terra Alta, la DOP Siurana i la DOP Terra Alta per involucrar-los en la lluita contra aquesta infraestructura. Precisament avui sabem que el govern central ha ampliat els ajuts per als afectats per les pluges de l'octubre a les Terres de l'Ebre, especialment al Montsià, també al Camp de Tarragona. A banda, s'ha ampliat d'un a dos mesos el termini per demanar els ajuts i se suprimeixen els límits previstos a la normativa actual perquè les corporacions locals puguin rebre ajudes per les despeses causades. Arribarem a dos quarts en plana política. Comença a escalfar-se l'ambient per les municipals. El president del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, ha situat el PP com el partit més sòlid a Tarragona a l'hora de parlar de la ciutat, dels seus problemes i dels projectes de futur. Sobre l'actual primer tinent d'alcalde i candidat, José Luis Martín, Fernández diu que és el millor candidat possible i afegeix que Tarragona necessita un alcalde diferent a Ballesteros.
El José Luis Martín és primer tinent d'alcalde de Tarragona. El seu equip són les àrees millor valorades pels tarragonins, i això ho està explicant tothom. Això significa que no només hem de parlar d'altres temes, hem de parlar de Tarragona. I quan es tracta de parlar de Tarragona, dels seus problemes, dels seus projectes de futur, el Partit Popular sempre ha estat el partit més sòlid de la ciutat. I això significa que fins i tot en èpoques electoralment molt complicades acabem governant la ciutat.
Arribat a dos quarts d'una, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya obliga a impartir un 25% de les classes en castellà a 300 centres de Barcelona i Tarragona després de la denúncia de 6 famílies que no estan conformes amb el model d'immersió lingüística. Segons ha anunciat l'Associació per una Escola Bilingüe, la sala ha ordenat mesures cautelars mentre no pren una decisió definitiva sobre aquesta qüestió. El Tribunal emplaça els equips directius de 3 centres a implementar les mesures en el termini d'un mes, així com a preservar la identitat i la intimitat dels demandants. El text adverteix també que, a banda de les assignatures en castellà, se n'han d'impartir en aquesta llengua altres de troncals. Anem a les Terres de l'Ebre, on han rebut amb cert escepticisme la notícia que Salut invertirà 5 milions d'euros durant els propers 4 anys per renovar les instal·lacions i equipaments tecnològics de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre. També s'adequaran els espais per als metges de guàrdia i renovaran quiròfans i sales de reanimació. La consellera de Salut, Alba Vergés, ratificava que el centre tindrà un projecte independent i gestionat per la Generalitat a través d'una empresa pública desvinculat de l'Hospital de Reus i del seu dèficit. Això sí, no ha precisat ni la forma jurídica ni l'àmbit territorial.
Hi haurà una empresa pròpia, amb pressupost propi, el que he dit, i el, sobretot el projecte clínic propi, que això és molt, molt important, i evidentment tota la part jurídica, que és molt sensible a les demandes de les Terres de l'Ebre, amb aquest concepte de Salut Terres de l'Ebre, doncs aquesta demanda nosaltres la recollim i farem tota la tramitació jurídica necessària per poder tenir en aquest centre un hospital que no depengui de ningú més que no sigui del Departament del Servei Català de Salut.
Obrim plana de successos. Els Mossos han detingut a Amposta un home per prostitució de menors que viuen en centres d'acollida. Ho hauria aconseguit amb un noi de Barcelona i intentat amb un altre a la capital del Montsià. Ho feia a través de les xarxes socials. La delegació de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència a les Terres de l'Ebre en va tenir coneixement i ho va denunciar als Mossos. L'home, de nacionalitat espanyola, té 52 anys, és de Barcelona, va ser detingut per un delicte de prostitució de menors. Ja tenia antecedents per fets similars. I atenció a aquesta història. La Guàrdia Urbana de Reus va haver d'aturar dissabte un cotxe amb foc a dins. Va ser al carreró del Gas, cap a les 2 de la matinada. El conductor de 45 anys circulava amb flames als seients de darrere i, de fet, va patir cremades al intentar apagar-les. Els agents van apagar el foc utilitzant l'extintor del cotxe patrulla i el conductor va ser atès per les cremades. S'investiga tot plegat, però esperin que la cosa millora. L'home va donar positiu en alcoholèmia. 1/13, més de 4 vegades per sobre del permès i, a més, tenia el carnet de conduir suspès per ordre judicial. Però el cap de setmana ha estat mogut a Reus. La Urbana va detenir un altre conductor begut, va donar 0,96, va perdre el control del cotxe i va xocar contra una façana a l'avinguda de La Salle. I per altra banda, a l'avinguda Maria Fortuny, van detenir un conductor de 47 anys de Valls per atropellar de manera intencionada un vianant que l'havia increpat. Tot va començar quan el peató va recriminar el conductor una infracció, l'home al volant no va dubtar, va posar el cotxe en marxa, va atropellar el vianant i va fugir. Encara a Reus, avui llegim al diari Més que les associacions de veïns de Mas Iglesias i La Pastoreta denuncien una onada de robatoris a la zona sud de la ciutat i alerten de la baixa presència policial. Els veïns denuncien robatoris en cotxes i establiments a Mas Iglesias, La Pastoreta i el polígon de Masferrer. Volen més presència policial i també millor il·luminació al barri, que pot ajudar, diuen, a reduir la sensació d'inseguretat. I canviem radicalment de qüestió. Unes 40.000 persones han omplert els carrers de Valls aquest diumenge per participar a la gran festa de la calçotada. Com cada any, demostracions de coure calçots a la graella, concursos d'elaboració de salsa i de cultivadors i degustacions populars. També un dels actes que ha organitzat aquesta festa de la calçotada i que atreu més públic és el concurs de menjar calçots. El guanyador ha estat Carlos Fontecha, és de Rubí, té 44 anys i se n'ha menjat 184, 2 quilos, 245 quilograms. És el segon any que hi participa, l'any passat va quedar en tercera posició.
Anava mig comptant, ja sabia que l'últim fart de 175 a 200, aquest era l'important, aquest era el que tenia que mirar d'apretar i mirar de cruspir-me els màxims, perquè si no, no guanyaria. Content, orgullós, he tingut sort que els meus contrincants han afluixat una mica abans que jo i ja està.
Per primera vegada, una dona ha fet pòdium. La tercera classificada ha estat la tarragonina Diana Andrade, que s'ha cruspit 158 calçots. Això són 2 quilos, 195 quilograms.
Bueno, la meva mare em té un mote així de que menjo molt, o sigui que ja l'entenc. No li podré negar mai a la vida. No, ja és costum, penso. Però bueno, ha estat molt bé, ha estat molt xulo.
La 38a edició de la Gran Festa de la Calçotada s'hi han servit unes 60.000 cebes, segons els organitzadors. També s'hauran consumit al voltant de entre 200 i 300.000 calçots arreu de la comarca de l'Alt Camp, entre els que serveixen restaurants i particulars. La festa d'aquest diumenge marca l'inici oficial de la temporada, que s'allargarà fins a l'abril. Els cultivadors preveuen mantenir xifres de producció entre 12 i 13 milions de calçots. Una bona notícia en plana cultural, les obres de millora del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona començaran a final d'aquest any. Cultura invertirà 4 milions d'euros i es faran en un termini d'execució d'any i mig. Les intervencions consisteixen bàsicament en renovar el sistema de climatització, adaptar el museu a la normativa d'accessibilitat, també arreglar la coberta i les finestres exteriors, així com les proteccions contra incendis. La seu del museu, a la plaça del Rei, va tancar portes l'abril de l'any passat amb previsió de no tornar-hi a obrir fins al 2022. I Tarragona ha homenatjat aquest cap de setmana les víctimes de l'Holocaust amb la projecció de la pel·lícula El fotógrafo de Mauthausen. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, la directora de la cinta, Marta Argarona, ha recordat que va ser molt feixuc i dur documentar-se per rodar la pel·lícula sobre el fotògraf català Francesc Boix, que va salvar els negatius fotogràfics del camp de concentració de Mauthausen. Davant l'auge de partits d'extrema dreta a Europa, considera que no s'haurien d'utilitzar tan a la lleugera expressions sobre els nazis.
Els nazis eren, bueno, una ideologia que era supremacista respecte a les altres. Vull dir, una cosa és ser de dretes, i jo penso que la democràcia, bueno, lo complicat que té la democràcia és que jo entenc que és la voluntat de conviure tots, no? Amb gent que t'agrada i amb gent que no t'agrada, amb gent que pensa com tu i amb gent que pensa diferent, però la democràcia és això. Ara, a mi quan el Salvini diu allò d'un barco cargado de carne humana, pues em fa tremolar perquè són expressions molt nazis.
12:37. L'Axan Busto ha programat un altre concert a Reus després d'haver exhaurit les entrades. Els del Vendrell actuaran al Fortuny, al Teatre Fortuny, 23 i 24 de maig, després de més de 2 anys fora dels escenaris i 6 del seu darrer disc d'estudi. L'Axan Busto ha presentat disc amb cançons inèdites interpretades per 7 cantants diferents. I en esports, el Nàstic ha empatat a 0 a les Palmes, tot i les 4 noves incorporacions en la que l'equip no acaba d'arrencar i tot i que van dominar la primera part, no ha estat suficient per endur-se cap punt de les Palmes. A Reus, per la seva banda, els nous propietaris del Reus Deportiu es reuneixen avui a Madrid amb representants de la Liga, que ha de decidir sobre el futur del club a la competició. Ha de prendre aquesta decisió entre avui i demà, de fet. Ells continuen amb la intenció de revertir la situació del club i, de fet, aquest cap de setmana han estat a la ciutat amb voluntat de conèixer de primera mà la realitat de Reus, vermut inclòs. Acabarem repassant portades de diaris. Al de Tarragona destaquen avui los centres especials de treball en graves apuros. Al Reus Digital diuen l'èxit de la campanya popular per tal que Reus tingui un bus de bronze d'Eduard Toda. I al Tarragona Digital parlen sobre els parcs eòlics i es pregunten si són el paisatge del futur. Al diari Més, destacat avui en portada, la prohibició de vendre alcohol als camps de Tarragona ofega als clubs. I finalment en portada, al Tarragona 21 diuen Tarragona rep avui 7,3 quilòmetres de carreteres de l'Estat. Hem arribat a les 12:39, un minut per la publicitat i continuem.
¿Sabes que esa chaqueta está pasadísima de moda?
Pues ¿sabes lo que sí se lleva ahora? Mi seguro de Línea Directa, un seguro increíble a un precio aún más increíble.
¿Cómo se te queda el cuerpo? Madre mía, si es que llegas tarde. Pero a todo, ¿eh?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Cansado de trabajar? ¿De madrugar? ¿Cansado de estar cansado? Revital. Toma Revital. Revital recupera tu energía dejando atrás el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
Herrera en COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.
Mirin, rèiem ara amb la Dara de gener mentre estàvem els anuncis, perquè jo li deia que estem a final de gener i que jo crec que encara no he cremat el tortell de Reis.
És que això li està... Estàvem parlant, els nostres estimats oients hem de saber que encara estàvem parlant de les aplicacions de la setmana passada,
sí.
Que deia que la de Jacio, que em va agradar molt, bueno, perquè la vaig estar mirant, i hi havia... O sigui, quantes calories consumeix, per exemple, doncs, si jo avui me menjo un trosset de pa, que són 70 calories, et fica els equivalents amb activitat física per cremar aquestes 70 calories, no? Que dic, això és una mica així, s'han de mirar les dades, li deia la Mònica, però bueno, ja sabem que per cremar 70 calories de pa blanc hem de fer 22 minuts de córrer.
I, de caminar i li... o 7 de córrer?
7 de córrer, exacte, i 22 de caminar. I clar, hem pensat en el tortell de Reis que...
És que aquest any d'Adara, jo hem perdut el nord amb el tortell.
Sí,
i encara, jo crec que encara no l'he acabat de cremar el d'enguany.
Sí.
Però bé, tinc fins a gener de l'any que ve.
Sí, tens un any.
Tinc un any per cremar-ho i posar el comptador a zero de tortell, en aquest cas. Però bé, ja ho vam anunciar la setmana passada. No, és interessantíssim el tema d'avui, cada setmana ho és, però jo crec que hem d'ajudar a la gent perquè... deixar de fumar és difícil.
Sí, és difícil.
És complicat.
Bueno, jo admiro molt les persones que em diuen fumava dos paquets i l'endemà vaig deixar de fumar i no n'he tornat a provar cap. Ho admiro moltíssim. Denoten una força de voluntat espectacular. Mm-hmm. Però aprofitem, comencem el capítol d'avui dient que sí. Vull dir que hi ha professionals...
I tant.
A l'Hospital de Reus, per exemple... Hi ha metges especialistes que ens ajudaran a deixar de fumar i que, a més, també, per exemple, el Joan 23, també vull dir que els hospitals d'aquí del Tarragonès, del Camp de Tarragona, tots, doncs el Pius de Valls, tots hi ha professionals. I si no, el telèfon de la Generalitat, el 112, el podem... 012, perdó, perquè és telèfon d'informació no d'emergència, 012, podem preguntar, podem informar-nos i podem saber on podem anar si necessitem ajuda.
També és veritat que tenim el 061, si no vaig malament, Salut
Correcte,
Respon.
El de Salut Respon, molt bé, també.
També tenim dubtes. I si no, encara molt fàcil també, el CAP, no? Jo crec que els CAPs, en aquest
cas, primària,
fan una feina increïble amb això d'ajudar a deixar de fumar aquella gent que
fuma. És que és la primera línia de foc, realment.
Si tenen dubtes o ho han intentat i no se'n surten, doncs escolta, el CAP hi ha professionals entrenats, específicament
Exacte.
Per això, entrenats
i
entrenades.
Sí.
Ara, llavors, el que avui volem fer, no, evidentment, aquí no en sabem de pautes de deixar de fumar, però sí que la Dara, jo no, la Dara sap les conseqüències a nivell nutricional, en aquest cas, no, de deixar de fumar, el relacionat amb l'alimentació. Perquè ara tothom diu, clar, és que deixes de fumar i t'engreixes. És un mite, això, la Dara?
No, no és un mite.
No
està més que demostrat que no deixar de fumar engreixa. Tot el contrari, fumar engreixa.
Ah, sí?
Sí, fumar engreixa. Perquè els processos que ens porta el fumar ens provocaran un augment del pes.
Mm-hmm.
I a més, vull deixar-ho superclar, deixar de fumar, tot i que sigui que ens costi 2-3 quilos, diuen que la mitjana està sobre els 4 quilos, un estudi de 2012 deien, ei, són 4 quilos el que és, els que s'engreixen, de mitjana, 4 quilos no té per què repercutir en la nostra salut, i a més, amb hàbits saludables, això no hi ha problema de revertir-ho, sense més. Anem a explicar per què fumar engreixa i com podem evitar això, no? I, de fet, fumar engreixa... perquè té conseqüències la nicotina a nivell metabòlic. O sigui, no és que quan deixo de fumar menjo més directament i pam, engreixo. No. És que justament la nicotina, com que t'afecta sobre el nostre metabolisme, quan deixem de fumar és quan això, pum, es reverteix. I és quan ens engreixem.
Mira tu. Clar, perquè sempre s'ha relacionat, diguéssim, en el Vox Populi, no els professionals. Clar, és que deixes de fumar i per l'ansietat menges més i d'aquí ve que t'engreixis, que suposo que hi ha una part.
Hi ha una part d'això.
Però,
exacte, hi ha una part.
Però atenció, és la nicotina que ens ha alterat el metabolisme i quan deixem de prendre nicotina el metabolisme respon.
De fet, la nicotina és un estimulant, estimula el nostre sistema nerviós. Això fa que en gran mesura, per dir-ho d'alguna manera, cremem, entre cometes, més calories quan es fuma. D'acord. Això pot pensar, oh, però sí que només calories estic aprimant. No és del tot cert. Accelera el nostre metabolisme, però sí que, a més, es relaciona, i no és per res, però jo sempre veig molts fumadors a les terrasses, menjant. Vull dir que el fumar també s'acompanya d'hàbits alimentaris i no solen ser saludables.
És que hi ha molt fumador social, també, no? És, és un fet social, fumar, en
alguns casos.
Amb tot
això, com que la nicotina canvia la percepció de l'olor i el sabor, hi ha aliments que, llegia un estudi, no?, que s'ha demostrat que en mescla amb el sabor de la nicotina del cigarret tenen pitjor gust. Uh-huh. Per exemple, els làctics, les verdures, les frites, els llegums, tot això saludable, eh?
Sí.
Agafen pitjor sabor en boca en un fumador. Per tant, inconscientment ja ens portem a, si estic fumant, evidentment no serà amb aquest tipus d'aliments, serà amb fregits, ensucrats, amb curtits també potència el sabor, perquè precisament no són aliments saludables.
Que curiós, això. O sigui, clar, el teu cap, tu reps un missatge de que aquell aliment, ai, té un gust estrany, llavors inconscientment deixes de consumir-ne, no? Almenys, o consumeixes menys.
Almenys en un fumador, suposo que
pel que
fa l'estudi, no? Hi ha tres estudis que sí que conclouen que l'afectació a nivell de gust fa que decidim, evidentment, per unes preferències alimentàries o per les altres. Clar. Si el tenim del tot, si hi ha un biaix en la nostra percepció del sabor, doncs evidentment, a influència de la nostra alimentació i justament la influència cap al cantó dels aliments no saludables.
Interessant, això.
Què més? L'acostum de portar-se alguna cosa a la boca en un exfumador també fa que un cop deixi de fumar substitueixi aquest cigarret per algun aliment que emportar-se a la boca. Una de les recomanacions, i per això moltes vegades els tractaments substitutius a la nicotina és amb xiclet, precisament per això, per tenir alguna cosa a la boca en comptes del cigarret. És aquesta sensació. Podem canviar-ho per aliments? Sí. Però cal que siguin aliments poc saludables? No. Poden ser aliments molt saludables. Si jo li dic a un exfumador, doncs mira, si tens ganes de menjar alguna cosa per treure aquesta ansietat, de tenir alguna cosa, no?, en comptes d'un cigarret, doncs un aliment, per què no són palets de pastanaga, per exemple, o cogombrets amb vinagre, que són vegetals i no porten pràcticament un contingut calòric elevat, ni molt menys, si molt baixet. Doncs hi ha opcions saludables. No cal anar a les patates fregides per menjar alguna cosa perquè no estic fumant, o una cerveseta perquè no estic fumant, o el que sigui, no?, per substituir això. Què més? Evidentment, parlant també de la capacitat olfativa i gustativa, quan un fumador deixa de fumar, recupera aquestes sensacions. Això fa també que es disfruti molt més, que es gaudeixi dels sabors, dels plats, de les receptes, dels aliments, i això també pot portar a un consum més elevat d'alguns aliments. Mm-hmm. Clar, la combinació de tot això fa que es puguin guanyar 2, 3, 4 quilos, sense més. Si això ho mescles amb canvis en l'estil de vida, per exemple, doncs jo he tingut algun pacient que ha deixat de fumar, però a més s'ha canviat de feina i és més sedentari. Això, doncs, en comptes de ser 4 quilos de més, poden arribar a ser 7 o 8 quilos de més. 4 és una mitjana, així que hi ha algú que no s'engreixa i algú que s'engreixa 8 quilos, no? Però, sens dubte, la recomanació des del meu punt de vista és que si volen deixar de fumar, aprenguin hàbits saludables d'alimentació, inclús abans de fer-ho, no esperin a deixar de fumar, sinó que ja els tinguin abans de fer el pas, que els agafin i un cop deixin de fumar no tenen per què, per a res, guanyar pes si els hàbits són ja millor a nivell d'alimentació.
Clar. I també una altra cosa hem de dir. Guanyes potser pes, però és el millor que et pot passar
és
en aquest
cas. És la millor decisió per la teva salut.
El pes el podem perdre després amb més exercici, no? Amb una mica, potser, de dieta durant un temps una mica més estricta, no? Però el que es guanya amb salut, un cop es deixa de fumar, compensa.
Parlem una mica de números.
Si us plau.
Primera causa de mort a Catalunya són les malalties cardiovasculars, però al costat està el càncer, i el fumar és una de les causes de càncer, però directes. i de molts tipus de càncer. Així que sí, guanyem no. nosaltres la nostra salut, guanya el nostre entorn i també guanya l'ambient bueno, de no tenir el fum, no? Diuen doncs, l'aire pur, l'aire saludable. A mi me molesta molt passar per una terrassa, a vegades que sobretot que són tancades. Estic al carrer i l'ambient jo per no és per mi és horrible.
Sí, no
ja, és agradable.
No és agradable i a més això, evidentment és per una qüestió purament de salut, sí, o sigui, sí. per la persona que fuma i sobretot pels del voltant. A mi de vegades em crida molt l'atenció allò que és expressió que es diu de em fa molt mal als ulls. Quan sí. veig, evidentment que cadascú és lliure de fer el que vulgui, sí. però quan veus a gent sobretot que està amb nens petits amb els carrets i tal sí. i fumant a sobre dels carrets, i penso, li estàs tirant sí, el fum també fum. A la criatura, no? Hem de pensar també
fumadors passius.
En els altres, realment, no? I, si per
en els
tu...
altres, no cal que sigui en el veí del costat, però amb gent que estimem.
Amb la gent que tens a casa, d'entrada, sí. no? Es nota molt quan no ets fumador o fumadora i entres a una casa que sí que ho és, clar, el fumador no n'és conscient, no? De tot allò, i no és l'olor per dir, ai, mira, és una qüestió d'olor o de pulcritud, no.
Sí.
És de tot el que estàs difonent, no? cap a l'ambient.
Exacte.
I
sí.
principalment per salut, eh? Sí. Evidentment, exacte. De la salut del mateix fumador o fumadora, que sabem que és molt dur fer el pas, però...
Sí, ha de ser molt
de
dur.
Fer.
Ha de ser dur.
Ha de ser complicat. Jo no ho he experimentat, jo, personalment, per tant, em costa potser molt d'entendre, però per gent que he tingut al meu voltant, sí que veig que és dificilíssim, eh?
Exacte. Exacte.
No sé, també.
Jo ho admiro moltíssim.
Jo crec que de vegades hauríem de parlar també de la perspectiva del que deixa de fumar, li donem pautes, no? A vegades n'hem parlat, no? El Dia Mundial Sense Tabac i demés, parlem sí. molt d'això. També seria interessant, i se m'està acudint ara, parlar un dia de què podem fer els del voltant per ajudar,
molt
perquè
bé,
de
per
vegades
ajudar.
Tens la primera reacció és de dir, ai, per què no ho deixes, no? I dir-ho així com una mica despectivament sí. i no sé si això és pitjor.
No sé si és pitjor, no? És un molt bon tema a tractar, sí. En comptes de missatges negatius, enfocar uns missatges positius, no? Sí.
Jo crec que avui hem donat sí. arguments positius, no? A nivell de... Perquè potser molta
sí,
gent...
Sí, és el més important, de quedar-se amb això.
Clar.
A dir, compte, que no és que deixar de fumar engreixi. El missatge és totalment al revés, és fumar engreixa, perquè és una conseqüència de fumar el que engreixi. I ens ha de portar a deixar-ho. El guany de salut és... Vull dir, és la nit i el dia.
Clar. Doncs jo crec que avui hem après coses molt interessants, a nivell nutricional, això, per
sí.
exemple, no? Aquesta afectació al metabolisme,
sí.
al gust, que fa que inconscientment no ja
clar,
deixis
sí,
més de banda alguns aliments, no? Jo crec que això és interessantíssim. Esperem que algú avui hagi dit, doncs mira.
Doncs mira, tinc un motiu més per fer-ho i si no havíem pensat canviar d'hàbits que primer volien deixar de fumar, doncs potser millor canvis d'hàbits alimentaris i després doncs deixis de fumar. I és que la veritat és que si ho penses, Mònica, fa rodó.
La veritat és que sí.
Perquè millores l'alimentació i deixes de fumar, la teva és exponencial el guany de
només
salut
guanyes.
Que...
Sí, només hi guanyes.
Que tenim.
Mira, aprofito per fer una crida, petició de missatges de gent que hagi deixat de fumar, faci poc, faci molt.
Si ens volen explicar com ho han aconseguit...
Que, clar, que estigui ara en procés. Sí, escolta, ho han intentat i no ho han aconseguit i han tornat,
exacte.
Perquè això, evidentment, és una addicció i com a tal s'ha de tractar
i
s'ha de demanar ajuda. A vegades hi ha gent que sola, d'un dia per l'altre, fa el
sí.
clic i ja està, i hi ha gent que necessita ajuda, cap problema. 672-65-35-34, WhatsApp del programa, notes de veu que ens encanten, 672-65-35-34, o al WhatsApp, igual, Twitter, @copetarragona, volem saber les seves històries, però crec que és un tema interessant. I des d'aquí el que volem fer és ajudar a la gent que vulgui deixar-ho, doncs donem no arguments positius.
I si necessiten algun consell, ja ho saben.
Aquí està, Ada la respon. Salut respon
aquí.
I Ada la respon.
Ja aquí està. També, en plan d'alimentació, jo sí.
Exactament, la Dara Ginet la tenen aquí els dilluns, però també a la seva consulta a Bruma Clínic a Tarragona, carrer Marquès de Montoliu 14.
Molt bé.
Ai, sí, ja m'ho sé,
de memòria.
M'ho sé de memòria. No hi he estat mai. Mira, un dia t'he d'anar a veure.
No, m'has d'anar a veure.
Sempre vens tu. És veritat. No he estat jo. Això sí, un dia vindré a veure.
Hem d'anar. A veure si et trobo per allà.
Això mateix. Doncs ara, que tinguis bona setmana. Gràcies.
Igualment.
Espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
La mejor calzotada, la de Mas Brunat. Vive la experiencia de la calzotada en un lugar único. La salsa casera y los calzots autóctonos. Todos los ingredientes de la mejor calidad. El aceite del pueblo, las alubias, el vino local, la crema catalana. Siente el olor de la carne de cordero a la brasa. En Salumó, Tarragona, rodeada de montañas y viñedos, se encuentra Mas Brunat. El plan perfecto para compartir una calzotada. Información y reservas en el 977-629068. Posibilidad de alojamiento.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven y no dejes de sonreír.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
A Tarragona aquests dies, al pati del Palau de la Diputació, podem veure l'exposició Vidal i Barraquer, diàleg i coherència, una sèrie de fotografies antigues provinent del fons familiar Vidal i Barraquer i d'un treball audiovisual que en conjunt conforma un relat que reivindica i dona a conèixer la figura del Cardenal de la Pau. Es pot visitar el pati del Palau de la Diputació de dilluns a divendres de 9 a 9. Avui a l'Hospitalet de l'Infant, a 8:15 del vespre, a la sala Bonet Castellana del Centre Cultural Infant Pere, la protagonista serà Rosalind Franklin i l'estructura de l'ADN. Aquesta física i química anglesa va morir de manera prematura i no va poder ser nominada pel Nobel de Medicina l'any 62 per la seva col·laboració en el descobriment de l'estructura de l'ADN, però va ser essencial. Avui en coneixeran més a través de la història que els explicarà Javier Castelo, a 8:15 del vespre a l'Hospitalet de l'Infant. A Cambrils, Club de Lectura, a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Municipal, amb el Dia de l'Òliba. Serà amb Víctor Feliu Jornet. A Torredembarra, aquests dies, a la sala Lluís Dicar, podem veure l'exposició Revolució i Guerra Civil a Tarragona, imatges d'Hermenegild Vallvé. La mostra es pot visitar de dilluns a divendres, de 10 del matí a 8 del vespre. S'hi ha d'accedir pel pati del castell. I acabarem a Salou. A partir de les 6 de la tarda, les places del municipi s'ompliran de versots i de l'actuació del Ball de Pastorets de Salou, a càrrec de l'associació Sal i Ou.
Herrera en COPE a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Ens queda un minut aproximadament per arribar al punt de la una. Abans de deixar-los amb els serveis informatius de la cadena COPE, acabem, com sempre, primera hora de programa amb la nostra cançó del dia. I avui sona aquest We Are The World perquè, atenció, fa exactament 34 anys que es gravava aquesta cançó. Va ser el 85. Lionel Richie, Michael Jackson, Bruce Springsteen, Bon Dylan, Cyndi Lauper, bé, fins a 45 artistes en total van gravar aquesta cançó per ajudar a pal·liar la fama a l'Àfrica. Amb We Are The World arribem al punt de la una. Ara notícies i després tornem Nacional 240 i encara després hem d'anar de vins avui amb el Carlos Montagut. Moltes coses des d'ara i fins les dues aquí al migdia COPE.
Es la una a mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Los taxistas madrileños continúan con el pulso a esta hora y tras haber sido desalojados del Paseo de la Castellana, siguen en la calle Génova, donde está la sede del Partido Popular, y ahí están tirando huevos. El objetivo es bloquear Madrid. ¿Qué pasos van a seguir? Ana Palacios está en la zona.
Pues a esta hora, a la una, deberían desalojar esta zona. Tenía permiso hasta esa hora, hasta la una. De momento no sabemos qué es lo que van a hacer, aunque vemos que la gente empieza a moverse, pero bueno, bastante complicado con la cantidad de gente que hay ahora mismo aquí en la calle Génova, que puedan irse. ¿Qué pasos van a dar? Bueno, pues seguramente lo que harán será unirse al resto de taxistas que están haciendo una marcha lenta por todo Madrid, por toda Castellana, y se unirán hasta las 5 de la tarde, que en ese momento irán todos a la Puerta del Sol, donde tienen una nueva concentración pedida en delegación de gobierno, y ahí pues otra vez se volverán a concentrar en la Puerta del Sol.
Bueno, te hablamos ahora de la gran epidemia del siglo XXI, la obesidad, de la que nuestro país está ya a la cabeza europea tras el Reino Unido. Los expertos advierten que quita entre 15 y 20 años de vida. Carmen Lavallén.
Pesar 45 kilos por encima de tu peso idóneo incrementa los riesgos de sufrir hasta un centenar de enfermedades. Resta esperanza de vida entre 15 y 20 años, según señalan los expertos, debido tanto a aspectos psicológicos ligados a la obesidad como a los físicos, por la mayor propensión a sufrir cáncer, diabetes, hipertensión, artritis y cardiopatías. Jesús Díaz está al frente de la Asociación Nacional de Personas Obesas.
Yo siempre soy a dieta y cualquier persona con obesidad siempre está a dieta. Yo he llegado a tener obesidad tipo 3, casi de mórbida. Ahora estoy en 91 kilos. Entonces, claro, quiero bajar, por lo menos quedarme en 80.
Pide una especialidad médica para combatir la obesidad con un abordaje integral para poner fin a un problema que va más y que afecta a una de cada 5 personas en España y considera de poca ayuda los futuros nuevos etiquetados por colores.
¿Qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
Tenemos una última hora que nos llega del Supremo a las puertas del juicio contra la cúpula del golpe separatista de Cataluña. El alto tribunal vuelve a denegar la libertad de los 9 presos del procés. En esta ocasión, los separatistas se agarraban al caso de un opositor turco. Se llama Selahattin Demirtas y Estrasburgo exigió a Turquía que pusiera fin a su prisión provisional. Hoy el Supremo ha contestado a los líderes independentistas catalanes que este caso no tiene nada que ver con el suyo. Ni se persigue ideas, ni se criminaliza una ideología. Un día después del adiós del pequeño Julen, también en Málaga, la Guardia Civil ha rescatado el cadáver de un hombre de 45 años de otro pozo. Había salido a pasear en Villanueva del Trabuco y se le perdió la pista. Su familia dio la voz de alarma y el dispositivo lo ha localizado en el interior de un pozo de unos 3 metros que sí tenía agua. Cuando lo han encontrado, ya estaba muerto. Y la Sociedad Española de Oncología ha publicado hoy datos de la incidencia del cáncer en España. En los últimos 4 años, los casos de cáncer han aumentado un 12%. Este incremento es el doble en mujeres que en hombres. Hay un aspecto positivo de este informe. La buena noticia es que aumenta la supervivencia. El diagnóstico de cáncer ya no es igual a muerte.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Corrochano, que ya tenemos sede para la final de la Copa del Rey de fútbol.
Es una noticia que les viene contando desde ayer la cadena COPE, Juan Antonio Alcalá, y que ha quedado confirmada hace tan solo unos minutos, sede de la Federación Española de Fútbol, donde se va a jugar la final el 25 de mayo, Juan Antonio Alcalá.
¿Qué tal? Es oficial. La final de la Copa del Rey de este año 2019 será el sábado 25 de mayo, como contamos anoche en tiempo de juego, en el estadio Benito Villamarín de Sevilla. Esto se acaba de votar hace escasamente 5 o 6 minutos en la junta directiva en marcha todavía de la Federación Española de Fútbol, y ha salido de ella un portavoz para hacer este anuncio oficial. Estas son las sedes de todas las finales que organiza la Federación Española. Final de la Copa de la Reina de fútbol femenino será en Granada. Final de la Copa del Rey de fútbol sala se prorroga unos días más de plazo, no se decidirá hasta el día 30 de enero, y como digo, final de la Copa del Rey de fútbol en el Benito Villamarín de Sevilla. No han estado en esta reunión de la Junta Directiva, reunión que todavía continúa aquí en Las Rozas, ni el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ni el presidente del FC Barcelona, José María Bartomeu.
Y hoy se completa la jornada de Liga con el Deportivo Alavés Rayo Vallecano, que se juega a las 9 de la noche.
Gracias, Corro. José Luis, están buenas tardes.
Hola, Marta, muy buenas tardes.
Bueno, en el espejo de este lunes vais a contar que la ciudad iraquí de Mosul, cuna de una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo, tiene por fin un nuevo arzobispo tras años de desolación.
Pues sí, porque vamos a recordar que el último que tuvo fue Paulos Faraj y fue asesinado en 2008. Después vendría el periodo terrible de la invasión del Daesh. El nuevo arzobispo se llama Najib Mikhail Musa y nació precisamente en Mosul en 1955. Durante los años de ocupación del Daesh ha trabajado intensamente en la ayuda a los cristianos desplazados de la llanura de Nínive. Gracias a su formación como archivero, ha logrado además salvar una parte importante del patrimonio cultural de Mosul que los fundamentalistas querían destruir. El nuevo arzobispo insistirá en la reconciliación y en recuperar la confianza entre la gente de la ciudad, perdida a causa de la violencia de los fundamentalistas. Además, tendrá que ayudar a hacer renacer las iglesias y lugares de culto, que son parte de la vida y de la historia de esta ciudad iraquí. Lo contamos todo en El Espejo, en un ratito.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Sí, ja per sobre de la una, el que fem és obrir la Nacional 240, com tots els dilluns, aquest espai radiofònic que uneix tota la província de Tarragona amb tota la província de Lleida, i saludem a la Mònica Carrasco. Mònica, què tal? Bon dia.
Què tal, Ricard Álvarez? Com estàs?
Mònica, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard Álvarez.
Ara sí.
Ara sí. Què tal? Sí. Com estàs?
Saps què ha passat?
El botó. Sempre és el botó.
No t'havia apretat el botó.
Clar, i tu deies, no hi és, ha
no
marxat,
ser,
ha entrat
no
el
ser.
Pànic. No,
que m'ha agafat, m'ha agafat ara una calor, d'aquelles de...
No ens ha passat cap dia, però també avisem a l'audiència que això pot passar,
pot
que no és
passar.
Infal·lible la tecnologia.
No, aquí
de vegades s'escapa al nostre poder.
Massa botons tenim aquí per
el
tocar.
El dia que l'ordinador diu que no, ja podem voler el Ricard i jo, però no.
En fi, escolta, comencem la darrera setmana del mes de gener.
Sí.
Escolta, que fa vent?
Fa molt vent, De fet, estem en alerta a les comarques de Tarragona, especialment a les Terres de l'Ebre, sobretot si a la carretera, compte, motos i als balcons, retirem coses que puguin sortir volant. A les comarques de Tarragona s'han registrat ratxes de més de 110 km per hora, al Perelló, per exemple, avui, per tant, compte.
Déu-n'hi-do. Molt bé, Mònica, doncs comencem setmana, estem a dilluns.
Sí.
I de què parlarem avui?
Doncs mira, avui anirem a la universitat, o millor dit, la universitat vindrà...
Tornarem.
Les universitats vindran... Tornarem, sí, vindran... Sí. Mira que jo tinc ganes de tornar-hi... Bé, això ja en parlarem un altre dia. Però,
però escolta, però amb la mateixa edat,
No, amb la d'ara. Bueno, això és un altre debat, Ricard, és igual, això és un altre dia. Avui les universitats de Tarragona i de Lleida seran aquí a l'estudi perquè parlarem, fa uns dies sabíem que a la URB, a la Universitat Rovira i Virgili, volen començar un pla per mirar de reduir la taxa d'abandonament d'estudiants de primer curs. Val? Evidentment hi ha molts motius, i avui, més que en la xifra d'estudiants que doncs, ho deixen, volem saber el per què i què es fa per evitar-ho, volem saber també quina és la situació a Lleida. Jo crec que és un tema interessant, perquè triar estudis no és fàcil.
Gens.
No és fàcil.
Gens.
I escolta, de vegades pot ser una cosa que pensaves que sí i després no passa res, no? Però bé, parlarem d'això i de moltes coses, però crec que abans hem de fer una petita parada, que
sí.
Minut i mig?
Hem de fer la parada habitual, minut i mig, agafem aire i després tornem des de la Universitat de Lleida, des de la Universitat Rovira Virgili.
Vinga.
Vinga.
En Herrera en COPE nos gustan las historias.
Cuénteme el desastre del niño.
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Le dice mamá qué hay que hacer para hacer un cocido.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Echas en crudo todos los ingredientes.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Llama a la madre y le dice, mamá, esto me ha salido fatal, pero le has puesto suficiente agua. Pero es que había que ponerle.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
Se te nota.
¿Qué dices?
Tú has ido al dentista Sanitas.
¿Cómo lo sabes si no tengo seguro?
Pues por eso, porque puedes ir a las clínicas dentales de Sanitas aunque no tengas seguro. Y además te financian sin intereses.
Mira, eso sí que se nota.
Claro, se nota cuando llevas una sonrisa, Sanitas.
Pues haz como yo. Pide cita en las clínicas dentales de Sanitas, que la primera consulta es gratis. Y empieza el año cuidando tu sonrisa.
Liarte. Pensar que para ahorrar tienes que tener todos los seguros en la misma compañía.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Un viaje histórico. La primera visita del sucesor de Pedro a los Emiratos Árabes. Un viaje para difundir la paz de Dios en los corazones de todas las personas de buena voluntad. Visita del Papa Francisco a Abu Dhabi. A partir del lunes 4 de febrero, en 13.
Doncs a part així, que agafem la directa, Mònica, fins a dos quarts. Llavors com ens quedarem sense temps,
com
que
sempre,
això també és un clàssic.
Com sempre, ens quedem curts, però bé, que tornin un altre dia. Però de moment presentem els convidats, convidada d'avui. A Tarragona ens acompanya la Maria Bonet, ella és vicerectora d'Estudiants i Ocupabilitat de la Universitat Rovira i Virgili. Maria, bon dia i gràcies.
Hola, bon dia.
Bon dia, Maria.
I a Lleida.
A Lleida tenim el vicerector de Docència de la Universitat de Lleida, el Paco García. Paco, què tal, bon dia?
Bon dia a totes i a tots.
Bon dia, Paco. A més, crec que es coneixen, no, els convidats d'avui, sí, Maria, sí, m'has explicat que us vau conèixer fa poc en persona, no?
Fa pocs dies, sí.
I ja van dir, mira, Ricard, i van dir, escolta, dilluns ens escoltem. Això m'encanta, no? És fantàstic. Escolta, jo deia en començar la notícia, el motiu pel que us convidàvem. Jo dic que el titular, i ara m'ho expliques bé, ens ho expliques bé, Maria. La Universitat Rovira i Virgili, doncs, detectat, com totes les universitats, no, que hi ha una taxa, doncs, pot ser massa elevada, no, d'estudiants que deixen els estudis que havien triat el primer curs, i us heu fixat com a objectiu reduir aquesta taxa, no? Però primer s'ha de fer la foto. Quina és a la Universitat Rovira i Virgili, Maria?
Bé, bon dia. Mireu, la taxa d'abandonament és un tema que està creixent en el sistema català i, en definitiva, en el cas de Tarragona, però també de Lleida, no estem en els pitjors dels llocs. No obstant això, en l'actualitat detectem que estem entorn un 17,34% d'abandonament als estudiants de primer en el darrer curs i, per tant, això és una xifra preocupant perquè té moltes implicacions. Repeteixo, no és molt greu en el conjunt, però sí que ho és en absolut. Les implicacions són múltiples, però el fet de que un estudiant abandoni té un impacte en tota l'organització universitària, sí, perquè ocupa un lloc i deixa d'ocupar aquest lloc, però no ha pogut entrar ningú en la seva posició. Això per una banda, però també i sobretot és un desgast socioeconòmic importantíssim, perquè les places a la universitat són cares, el 80% el paguem entre tots, ve de l'erari públic, i una mala tria vol dir que això hipoteca a mig i més llarg termini aquell lloc. Per tant, sí que repercuteix en tots els sentits, a més del fracàs personal, clar, que no deixa de tindre també unes ressonàncies en la vida dels joves. Estem parlant d'un 62% que no retornen, segons un estudi qualitatiu que hem fet, que no retornen al sistema. D'aquests que han abandonat.
Sí, però és una xifra elevada, que no tornen, és a dir, que ho deixen, no ho deixen i fan una altra cosa, sinó que no tornen. Has dit un 17,34% a la URB. Quina és la situació a Lleida, Paco, aproximadament en xifres?
Bueno, nosaltres ara ens autotirarem una floreta perquè estem una mica millor, no? Estem sobre el 14 i algo per cent. Però és que és indistint, si és un 14 o un 17, la qüestió és que és una xifra significativa. No cal tampoc alarmar-se extraordinàriament, perquè traduït d'una altra manera, el 80 i pico per cent dels estudiants que entren acabaran els seus estudis. Mm-hmm. Si tots nosaltres que hem passat per les aules des de molt petits sabem que 8 o quasi 9 de cada 10 tinguin èxit en la seva carrera, sigui en els temps que en els 4 anys que és el grau o sigui una mica més tard, hombre, col·lectivament ens hem de felicitar, no? Clar. Però la Maria deia una cosa al final que jo crec que és probablement lo fonamental. És que és igual, encara que hi hagi un o una, és un fracàs del sistema educatiu, perquè els estudiants es pot equivocar en l'elecció d'una carrera, però ha d'haver fórmules perquè el sistema, les universitats, la Rovira i Virgili, la de Lleida o la que sigui, pugui encaminar aquest estudiant, ell o ella, cap a un altre estudi que li permeti tenir una motxilla formativa molt millor a l'hora d'enfrentar-se a la vida. No?
Clar, aquest, parlem d'aquest 62% que ens deia la Maria, d'alumnes que abandonen el primer curs, que no és que marxen d'un curs per anar-se'n a una altra carrera, sinó que ja no tornen a la universitat.
Clar,
aquest, aquest tan present sí que m'ha semblat alt.
Mm-hmm, sí, a mi m'agradaria saber els motius. Evidentment, un dels motius, jo crec que això, no, tots hi podem caure, doncs és que tu comences uns estudis que, escolta, doncs no t'hi acabes de trobar, no? Això jo crec que és molt habitual i no passa res i es pot canviar, no? Però n'hi ha d'altres també de motius, Maria. Heu detectat que no és només això, no? Que és un... Quins serien els altres, allò, alguna pinzellada, no?, dels sí. més destacats?
En aquest estudi qualitatiu tenim algunes informacions força interessants i que poden anar a la línia del que comentava el company de Lleida. Les dues primeres que afecten estrictament a la qüestió acadèmica és el desinterès per allò que s'ha triat
sí.
i, per tant, si hi hagués aquesta motxilla que es pogués transportar i que un pogués anar a fer quelcom més apropiat per allò que té interès, ho resoldria. Estem parlant, en aquest cas, d'un 24%, xifres rodones. En acabat tenim entorn un 10%, també arrodoneixo, té a veure amb la dificultat d'allò que s'estudia. Uh-huh. Per tant, aquí tindríem els dos grans blocs estrictament acadèmics, però té a veure amb una formació del batxillerat que la millor no és suficient o no és necessària per allò que s'ha d'encarar. I després tenim un parell de situacions, el transport, en el cas d'aquí, que és 9,4%, per tant, un altre 10% que no és menor, i la conciliació laboral, que sobrepassa una mica aquest 10%. Aquests són els quatre ítems més remarcables, després n'hi hauria d'altres.
Sí, sí, són els principals. No sé si passo una mica la foto a Lleida, la UDL en aquest cas, si coincidiríem una mica, no?, en els motius principals d'aquesta taxa d'abandonament.
Lo que passa és que hauríem de diferenciar, no?, la gent que entra primer i, per exemple, hi ha altres carreres on l'abandonament es produeix al llarg de la carrera. Maria crec que és d'història, jo sóc de geografia i no ens passa, però la gent, per exemple, d'informàtica, jo tinc escola d'informàtica, Maria segurament també. Segur. Hi ha gent d'informàtica que va superant les assignatures i arriba a quart curs, tercer curs, entra en contacte a través de les pràctiques en el món laboral, de vegades troba una feina i el que fa és no acabar la carrera, però no perquè és un fracàs, diguem-ne, és un fracàs el no poder compaginar els estudis i el treball, que no és responsabilitat de l'estudiant, és responsabilitat nostra. Però no és un noi o una noia fracassada, és que ha trobat una feina abans d'acabar, i de vegades fan el salt. Per això cal introduir molts matisos, no?
Sí.
Per exemple, el tema del transport aquí, la meitat dels estudiants de la Universitat de Lleida no resideixen a la província de Lleida. El transport no és un element perquè no van i venen, la majoria
es traslladen
directament, ja hi estan, no? Però jo incidiria en dues coses que me semblen importants. Una, hi ha una diferència important o significativa en com l'estudiant ha après o com se li ensenya en el món de la secundària, sigui en cicles formatius o batxillerat, i el que es troba el primer dia de classe a la universitat. Volguem o no, aquesta diferència, malauradament les coses que fem uns i altres no l'hem trencat. Jo diria que al revés, i ara seré una mica provocatiu, crec que s'ha incrementat. Dos, hi ha una qüestió que no és menor. Estem davant d'una crisi de la cultura de l'esforç. Ara em posaré una miqueta amb alguns estudiants. Les assignatures no es poden regalar. Per tant, un arriba i ha de fer feina, probablement amb més intensitat de la que estava acostumat. També és veritat perquè són gent a les quals la societat estem contribuint molt més de lo que ells paguen a la matrícula per tenir una formació que és la més alta de la nostra piràmide social, no? I després hi ha un element que no és menor. La gent, de vegades molts estudiants, fixeu-vos, no té clar quins estudis fer. Jo crec que aquests estudiants, que cada vegada, aquest grup és cada vegada més gran. Llavors, prova intuïtivament. Jo crec que seria molt important que tinguéssim possibilitat de, per mi és un element que abans he comentat, de poder canviar amb facilitat.
Yeah.
Una de les coses més complicades, Maria ho sap, és tota la burocràcia que tenim en les universitats i en el sistema perquè la gent canvia. Fixeu-vos.
Bueno, això és un mal de molts sectors. El
sí,
tema
sí,
de la
però
la
universitat
és tremendo.
És tremendo. Però fixeu-vos, que, per exemple, en les dades oficials de la Generalitat, qui canvia més, no? O qui marxa i qui canvia més? Pues la gent que té menys notes d'entrada en l'ESPAU que la gent que entra. La gent que va a carreres que no són aquelles que un ja té claríssim. Per exemple, la taxa d'abandonament en ciències de la salut, medicina, infermeria, fisioteràpia, nutrició, és baixíssima. En canvi, en carreres molt genèriques, que entra gent molt diversa, la taxa d'abandonament o la taxa de canvi de titulació és molt més elevada.
Ja. Escolta, deixem que us pregunti una cosa, Maria i Paco, perquè mirant els tants percents que ens havies donat abans, Maria, aproximadament estem parlant d'un 35% d'alumnes que o no els ha acabat d'agradar o la troben difícil. El Paco també ens ho apuntava ara, la connexió entre batxillerat, per entendre'ns, i universitat, és bidireccional, és a dir, ja sabem que cada 3, 4, 5 anys hi ha com una reforma dels estudis, però clar que no afecta normalment a la universitat, però sí afecta a primària, secundària i batxillerat, on ja sabeu que hi ha moltes escoles que treballen ja sense deures, per projectes i aquestes històries. Clar, la universitat no canvia, és el tema que ens deia el Paco, el tema de l'esforç. Llavors, quan un alumne... És a dir, preveieu que els propers anys els alumnes que arribin d'aquest tipus d'ensenyament tinguin més problemes pel tema de que, escolta, aquí sí que s'ha d'estudiar i treballar cada dia?
No sé, Maria, sí que això és un problema que ho has apuntat tu abans també, no? El fet de que la preparació prèvia és un dels punts a tenir en compte, un part del problema, vaja.
Exactament, i nosaltres estem en aquest sentit implementant uns cursos en els primers anys, sobretot en el primer curs, preparatori per a aquelles carreres on l'abandonament, com seria el cas d'enginyeria i arquitectura, és elevat, però és elevat perquè manca a l'estudiant d'aquest nivell teòric bàsic, precisament pel que porta de l'institut. Estic d'acord amb el que comentava el Paco, que hi ha algunes carreres que són més susceptibles de treure estudiant, podríem dir dubtós, i en aquest sentit penso que és molt important que els estudiants assisteixin a les jornades de portes obertes o a les fires, que tinguin interès i curiositat per esbrinar exactament què és allò que acabaran estudiant a la universitat. Mm-hmm. En la seva anàlisi, distingir aquests del lloc que podríem referir com a més vocacionals. Per tant, sí que és veritat que hi ha feines on un a priori s'hi sent atret per la feina i que això fa que al final pugui esforçar-se més per tindre la titulació indispensable per arribar allà.
Clar. Mira, de fet, mentre el Paco estava exposant aquestes idees, la Maria anava fent que sí amb el cap en moltes coses, no? I una d'elles era això de l'esforç, no? També, i el tema de que potser quan arriben ja no a nivell de la feina que requereix, no? Sinó que no és el que s'esperaven. I, de fet, hem parlat del problema, però també a la URB, en aquest cas, esteu en fase d'ajuda, de posar solució, i un dels temes és reforçar aquests cursos, no? I millorar les portes obertes. Que tu, Marc, tinguis una idea molt més clara del que trobaràs.
Això sí. Això sí. Escolta, quan parlaves del nivell, perquè, clar, això fa anys, potser sí que era més elevat, aquest nivell per on s'ha mogut? És a dir, la gent que arriba de batxillerat ve amb un nivell inferior o és que la universitat ha pujat el seu nivell? O totes dues?
Maria, a veure.
Me toca a mi?
Sí, te toca a tu, em sembla.
Doncs bé, clar, sempre és complicat opinar dels altres nivells de l'educació sense ser-hi a dintre, no? El que és cert, en l'àmbit de les ciències, i crec que hem de ser molt crítics col·lectivament, doncs hi ha hagut una davallada en les hores atribuïdes a disciplines que són fonamentals com les mates i la física, no? Això és una evidència, cosa semblant també amb altres instrumentals com les llengües. S'ha anat rebaixant i al final no és que els professors siguin millors o pitjors, tant se val. La càrrega formativa ha disminuït, l'esforç, l'acompanyament també. I això, doncs, al final arriben nois que els hi manca aquesta base, que són aquestes disciplines de tota la vida.
Paco, no sé si comparteixes aquesta opinió.
Sí, sí, però jo diria una cosa més, com a pare ja. No només se suma el tema del nivell de coneixements, que també depèn dels àmbits, del centre en el que tu has estudiat, situació social de la família, etc. També hi ha una qüestió de maduresa personal. Per exemple, la Maria ho sap, però molts oients no sé si ho saben. Hi ha molts països en el món occidental més desenvolupat que els estudiants arriben a la universitat amb 19 anys. Vosaltres direu, 19 anys en 18 no és gaire temps, és un any més. Però és un any més de maduresa personal de l'estudiant. Llavors, de vegades, tu te pots trobar una assignatura que no pensaves que te trobaries i si ets una mica més madur, també tens més capacitats i eines per enfrontar-te personalment. I després hi ha una qüestió que és molt important, que té que veure amb el que jo abans comentava, la poca flexibilitat que tenen les universitats. La gent que no està en el dia a dia de les universitats no ho sap, però hi ha títols, ara comentava Maria aquests títols de ciències, d'alguna de les enginyeries, que les assignatures que estem fixades, que han de fer, les han de fer tots els estudiants a tot arreu igual. I no es poden moure. I a lo millor ha canviat la realitat laboral, la realitat de la demanda social, la pròpia tecnologia, i a les universitats ens costa moltíssim, no perquè nosaltres no vulguem, sinó per l'administració, poder adaptar ràpidament aquests canvis a el que volen els estudiants. I una darrera cosa que sí que m'agradaria recordar. Jo crec que el gran, diguem-ne, petit gran fracàs de tot plegat és que amb els anys de democràcia que portem encara no hem construït un únic discurs educatiu des del preescolar fins a la universitat. Amb tota l'autonomia necessària, amb els nivells que són evidents, que estem parlant de gent amb anys diferents, però en tots aquests anys, que ja són 40 i pico, de reformes educatives, cada govern, com veieu, això ho saben bé els ciutadans, canvia les normes, no? Però sí que és cert que no hi ha aquesta visió de conjunt que hauria de ser transversal i que facilités que indistintament el professor o la professora el sistema conduís a l'estudiant cap a l'èxit. No?
Molt interessant, em sembla que no tindrem prou temps, però el tema aquest de la maduresa que ha introduït el Paco, no? I de fet, mira, és una mica el que jo deia al principi també, no? Quan m'ha dit el Ricard, i tornaries amb l'edat de llavors? Dic, no, i tornaria amb la d'ara. És veritat, no? No, jo això ho dic sempre.
No, jo et volia dir, amb l'edat de llavors i els coneixements d'ara.
Que això, no, amb l'edat d'ara, amb l'edat d'ara, de veritat t'ho dic, no? Jo crec que sí, de vegades, i aquí sumem, ja hauríem de parlar ja de conciliació, Maria, també? Sí. Llavors, si anéssim ara amb l'edat que tinc ara, seria un altre dels problemes. Però, a banda d'això, un tema que no vull que se'ns escapi en un minutet, el tema del transport, que aquí a Tarragona ho apuntàveu com a un motiu també, jo crec que amb això també esteu posant fil a l'agulla per facilitar que els estudiants, en aquest cas, no, tinguin més facilitats, deixeu-me que redundi en el terme.
Efectivament, la nostra és una universitat territorial, és a dir, que té els centres en diverses ciutats i localitats, i hi ha una major mobilitat dels estudiants. A banda d'això, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, per la seva configuració geogràfica, tenen un flux de moviment molt important. Què vol dir? Que si no disposem d'unes connexions més o menys fàcils, i en aquest sentit estem negociant amb Transport de la Generalitat a veure si poden oferir algunes línies més, línies que serien òptimes per connectar, per exemple, tota la zona del Baix Penedès i Torredembarra i Altafulla, per dir un exemple, i també estaríem reivindicant, cosa que és més complicada, una zona única de mobilitat, perquè els alumnes que procedeixen de comarques més perifèriques tenen que cobrir amb el bitllet 2, 3 i fins a 4 zones de mobilitat.
Clar, és diferent, ens ho deia, no? El Paco a Lleida, és molta gent el que opta és directament per traslladar-se, no?
Sí,
directament
a més,
Lleida capital.
I a més, Paco a Lleida estan molt agrupats dins de la ciutat, per tant, en aquest sentit ho tenim
diferent,
més bé per entendre'ns.
Sí, el que passa és
que... De totes maneres, que l'impediment del transport al segle XXI, estiguem parlant ara i que des de les universitats tingueu aquests problemes i hagueu de buscar vosaltres les solucions, em sembla lamentable també, eh?
És així, està fent que sia pel cap de la Maria dient, aquestes estem, eh?
Quan parlem això de futur, de visió de futur, escolta, que un estudiant tingui problemes per moure's, és que vaja, no ho sé.
I és gravíssim.
És gravíssim, i el tema gravíssim que ha apuntat també el Paco, molt important, que avui no tenim temps, no? Però el tema de que sigui més fàcil canviar-te, no? de tipus d'estudis, perquè al final, evidentment, tots ens podem equivocar i dius, doncs mira, no era això, jo pensava que era una altra cosa, això jo crec que al final és problema per la universitat, no? I pels estudiants, vull dir, que no hi guanya ningú.
Sí, fixeu-vos, i ho dic molt ràpid, que sé que no hi ha temps, fixeu-vos que ara, a més, l'estudiant es troba amb moltíssimes més titulacions que abans, amb moltes més universitats per escollir, amb la qual cosa encara és, sí,
encara és
més tot
difícil.
Més complicat.
Com
no?
Més opcions tens, més difícil és, té tota la raó. Escolta, que arribem a 2:15, ha estat amb nosaltres a Lleida el vicerrector de docència de la Universitat de Lleida, el Paco García, que li agraïm que hagi estat a nosaltres. Paco, gràcies.
Gràcies a vostès.
Gràcies, i aquí a Tarragona la vicerrectora d'Estudiants i Ocupabilitat de la Rovira i Virgili, la Maria Bonet. Mil gràcies, Maria.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies,
ara hem de tornar l'altre dia, ja ho deia on començar.
Clar que sí.
I a més jo crec que és un tema prou important.
Home, bàsic.
Però molt important, sí, eh? Sí, per això hi ha coses que dius, sembla estrany, que estiguem on estem encara, però vaja, bueno, des d'aquí també, mira, contribuïm a que se'n parli.
Dos quarts, Ricard, ja.
Dos quarts.
Que vagi bé el dilluns, eh?
Adéu.
Doncs a dos quarts nosaltres ens aturem dos minuts per la publicitat i continuem.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Hola, Chiri.
¿En qué puedo ayudarte?
¿Cómo que ayudarme? Que te quiero contar que con Línea Directa tengo un gran seguro a un precio que no te lo crees. Dime algo bonito.
Llegas tarde, pero mucho, ¿eh?
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva 4K. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Oye, estoy muy preocupada con mi vista, es que cada vez veo peor. Pues a mí mi farmacéutico me recomendó tomar Devisión porque Devisión con DHA ayuda al mantenimiento normal de la vista. Recuerda, Devisión, de Pharma OTC.
No hay dos dormitorios iguales. A Javi le encanta un cabecero tapizado y María no se acuesta sin sábanas de flores. Y es que para gustos, Blancolores. Por eso en El Corte Inglés tenemos una gran variedad de textil de cama y muebles de dormitorio con hasta un 50% de descuento. Solo hasta el 28 de febrero en Blancolor.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma es tuya. Y si nos cambiamos de piso nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Este miércoles tenemos un gran día a la vista, porque el equipo de Herrera en COPE y Carlos Herrera estarán en Bizum, una de las mejores clínicas oftalmológicas de España. Descubriremos la labor de esta clínica de referencia internacional y la primera opción oftalmológica en Madrid, gracias a su calidad, rigor y compromiso científico. Este miércoles en Herrera en COPE te esperamos en Bizum.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 y COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins.
Sé que ho estaven esperant, l'Anem de Vins, darrera setmana de mes. Què vol dir això? Doncs que tenim el vi recomanat del mes. Eh? Aquí ja saben que fem aquesta parada mensual a l'Oranget, al carrer d'en Vila número 2 de Reus, perquè volem saber quin vi en recomanen aquest mes el Carlos i en Xavi. Avui crec, no el tinc aquí a l'estudi, perquè està directament trepitjant el terreny on creix aquest raïm que ens fa el vi recomanat. A veure, Carlos Montagut, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs?
És que vi recomanat serà celler recomanat.
Perquè no pots triar-ne un, no? M'has de recomanar el celler sense...
Serà complicat triar-ne un, serà complicat.
Però bé, perquè els oients es facin una idea. Carlos, estàs directament, literal, l'he trucat, dic, escolta, que connectem ja, que entrem en directe. On ets? Diu, al bancal.
Sí, estem al bancal, al futur bancal de la futura vinya, que serà de estem aquí dalt la batea, a la Terra Alta, sí. I estem vingut a visitar el celler Alta Vins, i ara mateix, doncs, bueno, estem una volta per... Bueno, però que seran les futures vinyes d'unes de les parcel·les que han adquirit últimament al celler Alta Vins.
Mm-hmm. Posem a la gent una mica antecedents. Evidentment, el Carlos, sempre ens recomaneu vins que podem trobar a l'Oranget, no? Vins que, doncs, perquè els acabo de descobrir, perquè us agraden. Em consta que el celler Alta Vins fa temps que treballeu amb ells, perquè, de fet, jo els he descobert gràcies a tu.
Bueno, sí, ja fa molt temps que treballava amb ells i realment és un dels productes que, hosti, a mi, com a terralti, doncs me fa molta gràcia, això ja ho saps, que jo sempre intento tirar una mica cara a casa.
Mira, no ho volia dir, però bueno, com que aquí l'audiència ja ens coneix a tots, ja sap que tu sempre escombres cap a la Terra Alta sempre que pots.
Una miqueta, home, sempre que es pot, una miqueta sí, no?
Bueno, ja està bé fer-ho, eh?
Ja posats a fer.
Bueno, de fet, ho fas amb raó de ser, o sigui, realment, no? Els vins de la Terra Alta, ho hem dit més d'una vegada, cada vegada estan més reconeguts, es fan vins millors, i a mi m'agradaria saber per què concretament ens vol recomanar aquest mes de gener el celler Alta Vins.
Bueno, recomanar. Bueno, mira, perquè a nosaltres un dels sellos que ens agrada més treballar, sobretot ja no per la seva garnatxa blanca, que és el Llercaboni, sinó que tenen tota la gana de vins, els homo discutit, el Llercaboni a roure, el Domus Pets, el Pepus, fan tota una varietat de vins realment fantàstics, no? Recomanar, quin vi recomanar amb dossier del Tallinn, home, pues tots, no? Cada vi té el seu moment especial, no? Vull dir, als joves, pues, vins més frescos, per a fer la copeta ni tan tarde, després el blanc més gastronòmics, els negres amb cos i amb caràcter, també, que són vins molt, molt gastronòmics, i realment, bueno, ja ho has dit tu, no? És un dossier que realment mos agrada més. Sí.
Jo he de dir que tinc, o sigui, puc parlar amb coneixement de causa, l'Almodí, recomanació de l'Oranget, l'he tastat i la veritat és que és fantàstic, o sigui...
Això ja és recomanació de la Mònica, ja.
Això ja és recomanació meva. No, sí, totalment, eh? Això no està patrocinat ni res per l'estil, eh? És veritat que és un gran vi, però sí que també m'heu parlat molt bé del blanc, de l'Ilercavoni, eh?
Sí, bueno, Terra Alta, pues, terra de blancs, no?, sobretot, en què es fan grans vins negres, però sobretot ara últimament, en els últims anys, ha agafat una força especial, no?, i més potent amb la garnatxa blanca i amb els seus vins blancs, i realment, pues, ara, pues, si hem de recomanar un vi de la Terra Alta, pues, anirem cap a l'Ercavonia, que és aquesta garnatxa blanca que fan aquí dalt, que realment, home, pues l'emblema del celler i la varietat que és emblema de la Terra Alta. Però qui més millor pot parlar d'este vi és el seu propietari, el que fa el vi, que és el Joan, sí. Que el tinc al meu costat i quasi tot que te'l passo, no?
Millor. Ah, vinga, perfecte, encantada, m'encanten aquestes connexions en directe.
Te'l passo.
Vinga, a veure. Joan.
Estan... Hola, bones.
Bones, Joan Arrufí, què tal? Bon dia.
Molt bé.
Moltes gràcies per... T'han agafat completament a traïció, però el Carlos ja ho té, això, eh? Vull dir, no sé si t'havia vist...
Ja
Joan, havíem parlat alguna vegada, perquè a banda de responsable del celler Altavins, tu ets el president de la DO Terra Alta, però hi ha molts projectes de la DO que en parlarem, i et convidaré a parlar un dia, però avui m'agradaria que ens parlessis una mica, fes-nos 5 cèntims de la història del celler. Va, molt curtet. Una carta de presentació, com la faries algú que us estigui coneguent ara?
Bé, doncs és un celler jove. De fet, el vam crear el 2001 amb la idea de crear vins de qualitat aquí al territori, a la Terra Alta. Quan parlàvem el 2001, tampoc no encara es tenia la fama, no?, aquí a la Terra Alta de vins més a Doll, en Garrafa, que ajudaven a reforçar altres zones vitivinícoles. I, bueno, va una sèrie de joves aquí al territori, vam començar a creure en el projecte, creure en la denominació d'origen Terra Alta i en les varietats, el clima i el terreny que teníem aquí. I acabant la filosofia de Altavins Viticultors, per fer un resum així molt ràpid, sí. Seria, pues, amb tres adjectius, jo crec que t'ho diria, honestitat, identitat i mediterranietat. Honestitat amb que són vins fàcils de veure, però complexes al mateix temps. Identitat amb que des de que vam començar el projecte, pues, creiem amb les varietats autòctones. De fet, Altavins Viticultors ha estat el primer celler en elaborar un 100% garnatxa peluda de tota Catalunya, i ara, ostres, ens enorgulleix que altres cellers del territori comencen a elaborar un 100% garnatxa peluda. I mediterranietat, perquè aquestes varietats també ens transporten arreu del món, fent molta exportació, i per tant també el que intentem és que la gent, quan provi un vi del celler Altavins, pues, pot viatjar al Mediterrani, a la zona sud de Catalunya, en un clima, pues, que seria un Mediterrani interior i amb varietats molt significatives, no? Mm-hmm.
Seria aquesta garnatxa peluda de la que ens parlaves, seria una mica, si ara algú vol, no ha provat cap vi vostre, no?, i diu, vull provar, seria una bona porta d'entrada als vins del celler Altavins, aquesta, l'Almodí de garnatxa peluda?
Sí, jo crec que sí. És una experiència, jo crec, provar aquesta varietat que et dona aquestes notes una mica més salvatges, amb boca molt, molt elegant, un recorregut fàcil, no?, però complex, el que dia abans, no?, al mateix temps, i jo crec que sí, aquesta garnatxa peluda, que es diu peluda perquè al revers de la fulla té com una pelucilla, com un algodoncillo, que és menys productiva, menys color, i per tant es va substituir tot per la garnatxa fina francesa amb el seu temps, i ara en queda molt poques hectàrees en tota Catalunya. Em sembla que només n'hi ha registrades unes 52 hectàrees, de les quals 12 les treballo jo.
Imagina't.
I per tant, és bastant únic, i jo crec que això és bueno, és l'identitat, el que deia
abans.
No?
Però és un segell.
Sí, recomano que provin, a part de les garnatxes blanques, les garnatxes peludes, és una varietat molt interessant.
Home, aquest segell d'identitat ha de ser un orgull, no?, portar-lo. És a dir, mira, de la poca que hi ha, no?, nosaltres en tenim 12 hectàrees, déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Cada cop n'hi ha més. Cada cop se n'està plantant més i cada cop, però bueno, en aquests moments sí que ho podem dir. Uh-huh.
Uh-huh. Escolta, Joan, ara esteu, com ens deia el Carlos, esteu trepitjant bacal, no? En quin moment esteu ara de la feina al celler, ara que estem al mes de gener?
Bueno, ara de fet li estava ensenyant al Carlos i al Xavi que una finca que hem comprat i que volem transformar a vinya, que era tot ametllers, i ara vam arrencar tots els ametllers, i bueno, aquest any 2019 és una part important del projecte Altavins en la plantació d'una nova finca, molt ben situada, molt ben encarada al sol, en un terra molt bo per al cultiu de la vinya. És un panal en una part argilosa i a uns 460 metres d'altura, també molt ben ventilada, i que per tant jo crec que bueno, l'aposta és d'aquí fer una gamma molt alta de garnatges, no?
Mm-hmm.
I la feina del celler ara en aquests moments, bueno, pues en vinyes estem amb la poda, hem de començar a llaurar uns dies d'aquests, però no pare de ploure o de fer boires,
yeah.
El terra està molt bla, però bueno, estem en part de la poda, i bueno, començant a preparar els vins per a treure els vins joves, més aviat possible. Febre-març començarem a treure ja les noves anyades.
Febre-març surten noves anyades, hem d'estar atents. Els dic el web, per cert, www.altavins.com, allà podem estar, no?, al dia de totes les novetats. Aquest nou terreny que dius, gran projecte, no? No de 2019, sinó a futur, no? Comença ara el camí. Sortirà alguna novetat ara, per cert, Joan, a banda dels vins que ja coneixem del celler?
Sí, doncs aquest any traurem un rosat.
Sí.
I a finals d'aquest any 2019 és possible que fiquem al mercat un 100% carinyena.
Carai, pinta bé 2019,
Sí, 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 sí. Després ja estem treballant per al 2020 de poder traure un brisat, que és una altra de les tècniques d'elaboració ancestrals que hi havia aquí a la Terra Alta, però bueno, estem en microvinificacions per veure per quin camí va aquest brisat.
Molt bé, doncs.
La carinyena, sí que quan surti al mercat, ja us avanço que ara tastant-ho de bota i de ceràmica, és molt, molt i molt xula.
Hosti, Joan, ara ens has posat les dents llargues ja, eh? Bueno, convidat quedes, a venir a l'estudi a parlar-ne quan això ho tinguis, vens amb el Carlos i ens ho expliques tot plegat.
Serà un plaer.
Sí, doncs encantat. Gràcies, Joan. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Us deixo continuar amb la ruta. Em passes al Carlos?
I tant, i també quedeu convidats el dia que vulgueu a vindre a visitar el celler.
No m'ho diguis dos vegades, que vinc amb el micro. Una abraçada.
Una abraçada.
Gràcies. Escolta, Carlos, molt bé, eh? Moltes primícies ens ha donat el Joan. Fantàstic, no?
Home, per favor, i novetats i...
Sí, sí, sí.
Encara ha sigut més complex que el dos de l'idió, has vist o no?
Et anava a dir que avui t'han fet la feina, lladre.
Una mica sí.
Però escolta, està molt bé. No sé si aquest, ara que ens ha dit, sortirà un rosat nou, no?, que no n'havíem fet fins ara, l'heu pogut tastar avui que heu estat pel celler.
Sí, l'hem tastat, ja estan les carinyenes, l'hem tastat.
Heu tastat tot. I ara vull saber la teva opinió, ara que no t'escolta el Joan, que sí que t'escolta, però que no, com si no t'escoltés.
Emocionant.
Sí? Molt bé, m'agrada això. Doncs escolta, jo ja l'he dit al Joan que això quan ho tinguem, que ja el puguem comprar, que vingui a explicar-ho. El portes un dia a l'estudi i vens amb ell i en parlem, no?
Molt bé, perfecte,
sí?
Això està fet ja.
Doncs escolta, evidentment totes les novetats que ens ha dit el Joan que sortiran ara, febrer, març, suposo que a l'Oranget les trobarem, del celler Altavins, o sigui que ja saben, carrer d'en Vilà, número 2. És que més fàcil,
jo,
més fàcil no ho podem posar, no, Carlos? Escolta,
no, i tant.
Això. Doncs escolta, Carlos Montagut, mil gràcies per aquesta connexió en directe. Us deixo continuar la ruta. Teniu vent, per la Terra Alta.
Sí, fa un dia fresquet.
Doncs escolta, us deixo continuar. Mil gràcies, que vagi bé.
Vinga, adéu.
Adéu. C'est trop pour moi, je mange avec les mains, et je suis comme ça, je parle fort et je suis France, excusez-moi.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Migdia Cope a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Tres quarts de dues, encarem la recta final del migdia Cope avui i estaran dient què passa perquè sona la sintonia de les amigues astronòmiques, no és dijous, toque truc. No, ja els ho vam anunciar, si van estar atents i són fidels al programa de dijous, vam estar, ja saben, a Fitur, a través de les amigues astronòmiques. Doncs avui l'actualitat ens porta a un altre lloc que té a veure amb coses que ens agraden moltíssim aquí, que és la gastronomia, el món de la gastronomia i les novetats. Madrid Fusion arrenca a Madrid aquests dies i nosaltres hi tenim enviada especial fins i tot. Com hem millorat aquest 2019 el programa? L'Alicia Luque, d'Amiga Astronòmica, està per allà. Alicia, què tal? Buenos días.
Pues buenos días, aquí estamos arrancando la primera jornada y la verdad es que esto es un auténtico lujo. Hemos podido asistir a la presentación, ha estado Manuela Carmena pues aprovechando para agradecer este gran proyecto que es Madrid Fusión, que no deja de ser algo que atrae un montón de personalidades de todo el mundo de la gastronomía que están reunidos hoy aquí en IFEMA. Uh-huh. Entonces, ¿qué quieres que te cuente?
Pues mira, quiero que de entrada, me encanta, de entrada, evidentemente tú vas a Madrid Fusion, supongo, con unos objetivos, Alicia, que después nos contaréis a través de la web de Amigas Astronómicas. A mí me gustaría saber si tú te has marcado, ¿no?, viendo todo el programa que hay estos días en Madrid Fusion, ¿te has marcado algunas cosas imprescindibles que quieres tú ver y catar?
Pues te cuento, algo que me he marcado es disfrutar de todos los productos que nos ofrecen los expositores en estos tres días de feria. Hemos visitado esta mañana Canarias, una degustación de quesos deliciosos. Se han traído aquí sus papas arrugadas.
Ay, no me digas eso a estas horas, mujer.
Tal cual. Piensa que una de los fuertes, uno de los fuertes de Madrid Fusion realmente son sus show cookings, demostraciones gastronómicas durante las cuales los cocineros no solamente elaboran los productos gastronómicos que nos ofrecen, sino que además nos van contando los secretos de cómo elaborarlos para que tengan esa explosión de sabor que luego disfrutamos nosotros. Así que todo un lujo, de verdad.
La verdad es que me das una envidia, Alicia, que no te lo puedes creer, porque es verdad que es la feria más importante, ¿no?, en este sentido, o de las más importantes del sector, donde se marca un poco también las tendencias, ¿no?, y a lo que hay que estar atentos. Esta mañana estaba escuchando a los compañeros de informativos decir que una de las cosas más esperadas este año también es la presencia de Ferran Adrià, ¿no? Fue en Madrid Fusión donde dijo que cerraba el Bulli y donde se espera que diga, bueno, que debe buenas noticias para la gastronomía mundial, ¿no?
Correcto, que ya lo ha dicho ya. Hemos
¿ya?
Estado,
¿ah?
Exactamente, hemos estado en su ponencia, ha sido media hora, 40 minutos disfrutando de su energía contagiosa y allí ya nos ha dado pistas sobre lo que va a ser ese magnífico proyecto del Bulli que va a encerrar centros de exposición, restaurante y un montón de temáticas disponibles para los nuevos cocineros. La idea realmente es crear un fondo bibliográfico a través de una página web que van a poner muy pronto en marcha, a través de la cual podamos consultar la historia de la cocina, las recetas y aquellos recursos que realmente ayuden a otros a emprender un camino que les lleve pues tal vez tan lejos como a él. O sea que ahí estará la virtud de cada cual de poder aprovechar esos contenidos. Es más, nos ha hablado también de tres convocatorias en las que cocineros noveles van a poder participar para poder desarrollar sus proyectos al lado de los grandes profesionales del Bulli. Así que, bueno, una maravilla. Las imágenes vais a poder consultar porque hemos estado grabando directamente esas intervenciones de Ferran Agrià y las vamos a colgar en nuestro Instagram TV. Uh-huh. Amigas astronómicas, así que os animamos a entrar ahí y a poderlas disfrutar casi casi en directo.
Ah, pues estupendo. Oye, me viene muy bien esto porque claro, yo estoy aquí en directo, por eso ya no he podido seguir yo la actualidad, o sea que nos lo ha contado aquí primicia, ¿no?, de lo que ha contado Ferran Adrià en Madrid Fusión. Tú has dicho antes, Alicia, aparte de las ponencias, sí, evidentemente, para los profesionales es una cita obligada, pero también hay público, lo voy a decir así que se me entienda, hay civiles en este caso, o sea, que visitamos Madrid Fusión, que no nos dedicamos al mundo de la gastronomía.
Pues te diré que básicamente todos son profesionales, porque la verdad es que las entradas son carísimas.
Sí.
La entrada de congresista me han dicho que ronda los 600 euros para poder acceder directamente a las ponencias. Y la general, pues no sé si está sobre los 60, según me han dicho. Yo es que estoy aquí invitada, entonces tampoco te puedo decir exactamente.
Sí, sí, sí.
Pero son caras, caras para que el público general se anime a visitar la feria. O sea, que realmente los visitantes son en su mayor parte profesionales del mundo de la gastronomía.
Uh-huh.
Y además te comentaba, Mónica, si me permites,
¿sí?,
cuando antes me decías las nuevas tendencias. Fíjate que las nuevas tendencias lo que son recuperar la esencia de la cocina tal como la entendemos, ¿no? Porque este año el lema es Refulmonando la cocina, cambien las reglas, donde los más prestigiosos chefs y los restaurantes de todo el mundo lo que hacen es recuperar los orígenes de la alimentación para guiarles por nuevos caminos. Uno de los chefs, concretamente Josep Areas, piensa que él lo que apunta es a recuperar esa cocina de las madres, de las abuelas, toda su esencia de nuevo. Parece que ya se pasó el tiempo de las grandes piruetas, de la elaboración de los platos, y el protagonismo de nuevo está centrado en el producto y en la elaboración para poderlo degustar justamente en su esencia, sin enmascararlo.
Me gusta mucho este concepto que nos has contado de dejar de lado un poco las piruetas, ¿no? Para centrarnos en eso, en esa cocina que yo creo que es la que a todos, porque la cocina, aquí lo decimos muchas veces, tiene ese poder de transportarte, ¿no? Ese plato que de repente dices, uy, estoy ahora en la cocina con mi abuela, ¿no? Digamos, o con mi madre.
Exacto.
O con mi padre. Entonces eso, yo creo que esa magia, ¿no?, igual se había quedado un poco diluida por tanta pirueta.
Exactamente, y a través de esa regresión a los antiguos conceptos, recuperar lo más importante de la cocina, que son las emociones, el poder disfrutar de una auténtica experiencia que además a veces nos transporta, ¿no? Ferran Adrià hablaba de eso, ¿no?, de que justamente esos sentidos que nos permiten degustar la gastronomía son a la par los más evocadores, aquellos que son capaces de recapturar aquel momento preciso en el que estaba reunido alrededor de una mesa pues con las personas que más querías, ¿no? Y esa, yo creo que es la auténtica magia de la cocina.
Claro. Bueno, ¿algún producto? ¿Te ha dado tiempo a picar alguna cosilla más entre tanto trabajo y escuchando a Ferran Adrià y demás?
Pues bueno, mira, nos hemos pasado por la denominación de origen Priego de Córdoba, que es la denominación de origen de los aceites más laureados a nivel mundial. Hemos podido disfrutar allí sus patatas, las patatas Amicacio, que somos súper fans, nos encantan. Y bueno, allí se me escapa la pasión también, porque como ya sabes, los orígenes míos también están en este pueblo y yo siempre que puedo me escapo, pero de verdad que invito a aquellos que vayan a visitar la feria que se pasen, porque de verdad que es un encanto para los sentidos, el poder oler esos aceites recién molturados, que tienen un recorrido de apenas 2 meses y que están en una explosión de olores a tomatera, alcachofa, que se vuelven loco.
Eso, qué maravilla.
Lo hemos estado también en Canarias, como te decía, hemos probado ahí varios productos. Nos hemos pasado también por leche de Pascual, que nos ha regalado el café con leche para arrancar la mañana.
Eso es imprescindible,
la mañana con energía. Y oye, una maravilla de cafés, una variedad de leches que nos han encantado, porque además están utilizando incluso diversas jarras para los distintos tipos de leche a fin de que no se contaminen, ¿no? Y en todo momento, cuando tú estés espumándolas, se conserven plenamente en sus propiedades de cada cual.
Bueno, bueno.
Así que una maravilla. Y luego, por último, decirte también que ayer acudimos a la presentación del proyecto que ya apuntamos también en Madrid Fusión,
sí,
que es el de Mujeres en Gastronomía, un proyecto liderado por María José San Román, que ayer se reunieron en Madrid justamente para dar el pistoletazo de salida de ese proyecto, que además está apoyado por los más estrellados y que tiene por objetivo conseguir que en el mundo de la gastronomía las mujeres sean exactamente igual que los hombres, que lamentablemente hasta ahora eso no ha ocurrido, y que ahora todos están en esa lucha por otorgarles de nuevo ese papel que se merecen, que todos tienen en cuenta, porque los grandes chefs, de nuevo, ¿ves? Y un poco en la línea de lo que es más discusión, recuerdan a esas madres y a esas abuelas, ya, pero que parece que en el papel que están ocupando actualmente pues existen muchas diferencias que ahora intentan barrer y empezar a crecer juntos, algo importante, juntos.
Sí.
Porque lo que pretenden es realmente que sea un proyecto en el que tengan cabida tanto las mujeres de la gastronomía como también aquellos hombres que las apoyan para lograr pues esa vuelta a ese protagonismo compartido que es el que están buscando.
Pues un proyecto importantísimo este de Mujeres en Gastronomía. En www.amigastronómicas.com tienen más información sobre este pistoletazo de salida al proyecto. Y tengo que terminar ya porque no me queda tiempo, pero en Madrid Fusión estaremos también muy pendientes del Premio al Cocinero Revelación 2019, porque entre los candidatos y candidatas tenemos a nuestro cocinero de este mes, que es el Rafael Muria, del restaurante Cuatro Molins. Así que estaremos atentísimos a ver qué pasa.
Estamos aquí empujando, a ver si le damos suerte y nos llevamos una sorpresa.
Exacto. Pues como os decía, toda esta información y más en la web y en redes sociales de Amiga Gastronómica. Alicia, un placer, muchísimas gracias. Oye, si hay alguna cosa que tú digas, esto se lo tengo yo que contar a los oyentes de Cope Tarragona, nos llamas.
Lo haré sin duda.
Sin problema.
Si alguna novedad de estas para que la deis en primicia, yo os llamo inmediatamente.
Así me gusta. Un abrazo, Alicia.
Otro para ti, Mónica. Hasta luego.
A 3w.amigastronomicas.com. Trucs, gastronomia, viatges, vins i molt més. Disfruta del frío del invierno desde el calor de tu hogar.
Solicita Calor Vilalta. Te llevamos el gasoil de calefacción a tu casa y te regalamos 10 euros por cada suministro de 500 litros.
Haz tu pedido de gasoil a Vilalta al 977-390-068 o por correo electrónico a pedidos@vilaltacorp.com.
Si lo haces antes del 31 de diciembre, te financiamos el 100% sin intereses.
Vilalta, 60 años de pura energía.
Ens queden pràcticament 2 minuts per arribar a les 2, però abans el que farem és tornar a l'Agència Estatal de Meteorologia. Estem molt pendents d'aquestes fortíssimes ratxes de vent, precaució sobretot a la carretera, en especial a les Terres de l'Ebre. Per tant, anem a veure què ens diu la previsió pel que ens queda de dilluns i també ja pensant en demà. Anem fins allà. Anna Borrell, molt bona tarda.
Bona tarda. Temps estable, cel molt clar i serè. Això sí, el prelitoral avui amb alguns núvols, no descartem precipitacions aïllades, ocasionals i fins i tot pot arribar a nevar per damunt dels 600 o 800 metres. Les temperatures aquest dilluns no varien. S'esperen màximes de 17 graus a Tarragona, també a Tortosa, 16 a Reus i al Vendrell, a Gandesa 13. I això sí, bufa molt de vent avui amb ràfegues molt fortes de 110 km per hora i tot al litoral, prelitoral sud, de 90 a la depressió central, també durant aquesta tarda amb avisos a la costa del Delta de nivell taronja. A la resta, avui també molt de vent, que pot arribar als 80 km per hora. De fet, serà la tònica al llarg dels propers dies, temporals de vent que aniran arribant de manera successiva al llarg de les properes jornades, però demà l'avís taronja passarà a ser de nivell groc, ja que només esperem ràfegues de 80 km per hora al prelitoral sud. Això sí, encara amb avisos costaners de cara al vespre. Pel que fa al cel, continuarem amb alguns intervals de núvols, però la tarda es taparà més, amb probabilitat de precipitacions. La cota de neu pot pujar una miqueta, arribarà a 1.200-1.400 metres, però girarà entorn als 1.000 durant el dia. Temperatures sense canvis, potser una mica més baixes les màximes, amb mínimes de 8 a Tarragona i Tortosa, de 6 graus a Reus i al Vendrell i de fins a 5 a Gandesa.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I ho acabem de saber, el jutge de disciplina de la Liga de Futbol Professional expulsa el Reus Deportiu durant 3 anys de la competició i li imposa una multa de 250.000 euros. El jutge considera que ha quedat provat que el Reus ha incomplert els seus deures i compromisos amb els jugadors. Per tant, notícia de darrera hora, la Liga ha expulsat el Reus Deportiu de la competició durant 3 anys i li imposa una sanció de 250.000 euros. Aquesta informació ampliada amb l'equip d'esports de la cadena COPE. Nosaltres ens retrobem demà a les 12:20. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Acabin de passar bon dia.